L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, llevat dins la pasta. Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya.
Benvingudes i benvinguts una setmana més a un nou programa de Llevat dins la pasta. Aquest és un programa de Ràdio Estel que pretén aprofundir en la realitat del món del treball que vivim, una realitat que ens interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Aquest programa el podeu escoltar tots els divendres a 6:15 de la tarda i també tots els dissabtes a 6:00 de la tarda. A banda, sempre el podreu recuperar a la secció Ràdio La Carta del web radioestel.cat i a la plataforma ivox.com posant el cercador Llevat dins la pasta. Els fons de recuperació europeus per a la reconstrucció de l'economia i de la societat a causa de la pandèmia, més coneguts amb un nom una mica rimbombant, Next Generation EU, estan aixecant polseguera. Són diversos els col·lectius, entre els quals la xarxa d'economia solidària, que estan denunciant els nombrosos punts foscos d'aquests fons, en particular com s'està definint la seva distribució. I demanen que puguin servir per garantir la transició ecosocial de la nostra economia a una altra de justa i sostenible. Per aprofundir en aquesta qüestió, avui tenim entre nosaltres a Joana Bregolat i Campos, que és una jove investigadora a l'Observatori del Deute en la Globalització, una entitat que forma part de la xarxa d'economia solidària i preocupada pel destí i gestió d'aquests fons de recuperació. La Joana és politòloga, s'ha especialitzat en la teoria i cultura feminista i també és activista al moviment Fridays for Future i Acció Ecofeminista. Bona tarda, Joana.
Bona tarda.
T'agraïm que tinguis la trucada que et fem des del Llevat dins la pasta i que ens ajudis a entendre una mica millor aquests fons europeus de recuperació.
Encantada d'ajudar en el que pugui, en aquest gran entramat que al final se'ns escapa moltes vegades de les mans quan el veiem.
Molt bé, Joana. Podríem remetre'ns a com van néixer aquests fons. Va ser fruit d'un acord que va costar molt de gestar entre els països de la Unió Europea i la idea que es va donar en el seu moment és que havien de servir per aixecar les economies més castigades de la zona euro per la pandèmia, en particular Itàlia i Espanya. Joana, és efectivament aquesta la seva finalitat, la d'ajudar a aixecar aquestes economies? I si no fos aquesta, per què haurien de servir, en la teva opinió, aquests fons?
Els fons europeus comencen a gestar-se en mitjans del mes d'abril de l'any passat, quan veiem que la crisi derivada de la pandèmia de la Covid estava tenint uns efectes que eren devastadors per l'economia en tots els nivells. La seva intenció en un primer moment era ser un suport en el pressupost que té la Unió Europea en el període 2021-2027, que és un programa de 7 anys, i aquest reforç anava destinat a una recuperació de tots els impactes que venien d'aquesta crisi. Tot i això, el que s'ha centrat més, sobretot al final, quan parlem de Next Generation EU, estem parlant d'un instrument d'instruments, el seu instrument principal és el mecanisme de recuperació i resiliència. I aquest, el que es centra, és en una modernització de l'economia, centrada en termes de transició ecològica i digitalització, a través de tot un seguit de condicionalitats que impliquen doncs, una reforma de les pensions, una reforma del mercat laboral i un control estricte per la Unió Europea, ja que es troba vinculat a tot el mecanisme austericida que té la pròpia Unió Europea, i a mecanismes com poden ser les col·laboracions público-privades per fer totes aquestes modernitzacions. Així que, iniciant-se com un projecte de recuperació i d'injecció de capital perquè els països puguin estar augmentant el seu deute a través de finançar tot el que són serveis públics, etc., com es plantejava a l'inici, ha acabat sent tot un mecanisme que acaba produint un rescat a les grans empreses, un rescat en termes de donar finançament a grans projectes que ja estaven sobre la taula abans que vingués la crisi, i una mirada pensada principalment en què s'ha de modernitzar i transformar l'economia amb uns criteris que se suposen de resiliència i de benestar comú, però que acaben tenint un impacte totalment invers, és a dir, aprofundint escletxes que ja n'hi ha a dia d'avui en termes de desigualtat, aprofundint deutes i aprofundint les polítiques de més neoliberals que trobem dins de la Unió Europea.
Joan, abans d'arribar en aquest estadi, et volíem, bueno, potser algunes coses més de detall, no? que igual els nostres oients i nosaltres mateixos desconeixem, no? Teníem entès que una part d'aquests fons corresponen a aportacions a fons perdut i altra a crèdits més o menys tous. És així?
Sí. O sigui, el mecanisme que s'ha fet per finançar és... Espera, un segon, que m'ubico jo també. En principi, sí. O sigui, el que està plantejat és... són uns 750.000 milions d'euros pressupostats en general, dels quals...
Per tota la Unió Europea, no?
Sí, per tota la Unió Europea, dels quals 360.000 milions s'entregaran com a préstecs i 390.000 com a subvencions. Els préstecs són aquells que hauran de ser retornats, en canvi les subvencions seran a fons perduts. Tot i això, amb dues vies, que és el que intentava també apuntar abans, es troben subjectes a altes condicionalitats, i aquestes condicionalitats doncs, vindran des de que s'apliquin unes reformes laborals a que s'apliquin diferents polítiques concretes que ja venien anunciades per part de la Unió Europea de l'anterior període, i a més, això, que no aniran només directament a arques públiques, sinó a projectes que ja venien de grans empreses. Però sí, o sigui, vindran per aquests dos costats.
Val. D'aquest import que estàvem parlant, 750.000 milions d'euros, a l'Estat espanyol i en particular a Catalunya, quants li corresponen? Ja està assignada aquesta quantitat?
En principi, l'Estat espanyol hauria de rebre vora uns 72.000 milions d'euros per part del mecanisme de recuperació i resiliència, que és el mecanisme principal.
72.000. Uh-huh. Ens interessava abundar una mica, Joan, en aquestes contraprestacions que deies, no? És a dir, no són uns fons que es donen sense preguntar, sinó que hi ha unes condicionalitats. Pensàvem que després de la crisi que hi havia hagut el 2008, no?, que es van posar aquestes mesures i aquest accent en l'austeritat, en aprimar l'estat del benestar, això no tornaria a passar, que s'hauria après alguna cosa perquè realment va deixar aquest estat del benestar que tots coneixem en unes condicions bastant precàries. Això es pot tornar a repetir?
Quan la Unió Europea fa grans desemborsaments de diners, i en aquest cas estem parlant d'un desemborsament històric, sempre n'hi ha contrapartides, perquè al final estem parlant d'uns diners que no són un xec en blanc, i que la Unió Europea, en gran part per poder finançar tot aquest gran desemborsament, està endeutant-se ella mateixa. En aquest procés, perquè es donguessin unes mirades més solidàries o que els països que estem en pitjors condicions es poguessin accedir amb diners, es va aprovar que n'hi hauria un control estricte per part de tots els països de la Unió Europea, perquè no es donés aquesta dinàmica que normalment es parla de que el nord està finançant el sud i reproduir models. En tot aquest procés, el que s'ha pactat, que ha estat com una cosa molt feixuga i que ha costat bastant de tirar endavant, ha estat que tots aquells països que vulguin rebre les subvencions derivades dels fons Next Generation EU hagin de passar per aplicar totes aquelles reformes que en el període 2019 i 2020 la Unió Europea ja havia demanat. I això, en el cas de l'Estat espanyol, ve a ser la reforma de les pensions i una altra reforma del mercat laboral.
Mm-hmm. Joana, Entenem que són... Qui és la figura que gestiona? És a dir, qui decideix i qui aprova aquests fons que es destinaran a projectes?
La proposta dels fons neix de la Comissió Europea i són aquells que seran les receptores de tots els plans que cada estat presenti. Però l'aprovació d'aquests plans vindrà derivada dels 27 països de la Unió Europea. És a dir, tots els països hauran de donar el vistiplau a cada un dels projectes que presentin els diferents estats de la Unió Europea. D'aquí que les condicionalitats siguin com molt rigoroses i que, a més, n'hi hagi una mirada de seguiment total. És a dir, el que es demanarà és un alt nivell de burocratització de l'administració per fer un seguiment estricte. És a dir, si en el pla que presenti l'estat espanyol situa un termini concret per desenvolupar un projecte, es mirarà amb lupa que això es produeixi i que els diners que s'hagin destinat des de la Unió Europea estiguin destinats íntegrament al projecte, tal com s'ha dit. Per tant, n'hi haurà com una mirada superestricta per part dels 27 països i de tota la maquinària que tenen darrere per poder comprovar que tot això s'estigui fent tal com s'ha dit.
Per tant, això portat o anant baixant esglaons, portat a comunitats autònomes, com és, per exemple, Catalunya, aquí la nostra administració té alguna cosa a dir? Quin és el paper que tenen?
L'administració haurà de ser garant de que es produeixin tots els processos tal com s'han anunciat. És a dir, n'hi ha la figura, que serà la figura principal en part de desenvolupar tots els fons que vinguin de la Unió Europea, que seran els PERTES, la nova figura de col·laboracions público-privades, en la qual el que es produirà serà que l'administració haurà de ser garant de que tot el finançament es destini a on s'ha de destinar. Haurà de comprovar que tots els terminis responguin a la realitat que s'han marcat en un paper, encara que pugui variar-se una mica, però haurà de retre comptes i de justificar molt bé cada una de les coses que es facin amb aquests fons. Perquè la contrapartida que n'hi haurà, si no es fa així, és, es retirarà el fons i s'haurà de retornar tot allò que s'hagi gastat. Mm-hmm.
Per tant, haurà de fer de comissària, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, haurà de multiplicar esforços. Per això, part del decret 36-2020 que es presentava per part de l'estat espanyol, posava sobre la taula la possibilitat d'ampliar l'acció de l'administració, però fent-ho en formes mixtes, perquè actualment l'administració de l'Estat no té la capacitat de portar un control tan estricte en certa manera.
Mm-hmm. Hi ha un tema que voldríem que ens expliquessis una mica millor, Joana, com ho estàs fent fins ara, i és que l'Estat espanyol va definir el que li anomenava unes polítiques tractores vers les quals es dirigiran els fons, que eren 10 en concret. Tenim entès també que la patronal COE va tenir un paper important en l'elaboració d'aquest document marc. Això és així? En quin sentit han pogut influir i aquestes polítiques tractores quines serien?
Els projectes tractors al final són els projectes principals que poden permetre que l'Estat espanyol capti fons de la Unió Europea. I en tot aquest procés de disseny el que ha passat és que tant la COE, que va fer com un projecte de quins serien els plans, que ells els anirien superbé amb les polítiques que els serien més còmodes per desenvolupar la tasca, ens hem topat en una realitat en què tant l'Estat com la COE i moltes empreses de l'IBEX 35 al final estan utilitzant les mateixes consultores per assessorar-se i per poder desenvolupar-se. Llavors, per part de les consultores, no crec que variï molt la mirada que posen cap als fons europeus i, per tant, totes les propostes que s'han articulat tenen unes mirades molt similars i es compleix. I part de les expectatives o de les propostes que llançava la COE cap a l'Estat s'han recollit i les trobem recollides en aquest Real Decreto Ley que feia menció abans, que al final parlem de que l'administració pública pugui tenir un espai mixte on empreses i l'administració decideixin a qui s'otorguen els fons, quan això és incorporar a qui necessita els fons en el procés de selecció. O podem trobar el factor de que el que s'estigui primant, sigui grans projectes amb mega infraestructures en termes energètics, quan potser el que necessitem és primer repassar les necessitats que tenim a nivell energètic i veure quin és el model que necessitem com a societat, i no tendir a un Hydrogen Valley a nivell de Catalunya o tendir a una gran promoció de bateries elèctriques a no sé on del nostre territori.
Joan, a grans trets, diguem, vosaltres, quan intenteu buscar quins són aquests punts que no són tan ferms i amb els que no esteu d'acord, heu tatxat aquesta operació de capitalisme d'estat i que s'ha fet un vestit a mida del sector privat. Estem a temps, Joana, de que això es pugui reconduir, perquè el que estem veient que aquests megaprojectes, que entenem que es parla de 3 a 4 milions en amunt per cada projecte, aquí el que són més petita i mitjana empresa, actors més petits, com podrien ser també cooperatives de l'economia social i solidària, aquí no tenen un paper.
Les exigències que creiem que són necessàries i que s'han de fer ara mateix, la primera de totes és transparència, ja que tot el procés que ve derivat dels fons europeus i com s'han materialitzat i com s'estan intentant gestionar des de l'Estat, és un procés opac, on hi ha moltes preguntes i molt poques respostes. I contra més preguntes es responen, encara et surten més preguntes a fer. Llavors, és com vital que n'hi hagi una... que en tot aquest procés, la transparència i la capacitat de la població a saber què està passant en tot moment i en què s'estan invertint part dels seus diners estigui present. També n'hi ha la necessitat de blindar i de ser conscients de què impliquen els PERTEs i les PPPs, al final. Quan estem parlant de projectes de col·laboració privada, tenim experiències arreu de l'Estat, com pot ser el cas Castor, que ja ens explica aquest procés de sobreendeutament, d'opacitat i d'una mirada de que al final és sempre les ciutadanes, és sempre la població que acaba pagant els plats trencats d'un projecte que anava a ser superguai per a alguns, però que només ha tingut impactes negatius sobre la població. I això és com un element central. A més, ara n'hi ha com una escletxa d'oportunitat, podríem dir, i és que el Real Decreto Ley 36-2020, que és al final qui regula com aquests fons es distribuiran arreu de l'Estat i es gestionaran en els propers anys, és un decret que es tramitarà per llei. Per tant, n'hi ha la possibilitat de que n'hi hagin esmenes. Això ens obre una oportunitat tant a nosaltres com a societat civil organitzada com a la resta de partits o a la COE i als lobbies en general. Ens pot permetre que n'hi hagin aquestes mirades d'intentar posar articles més de transparència o condicionalitats més fortes amb les empreses amb qui es vagin a fer aquests PERTEs, però a la vegada també pot venir tota una altra mirada de partits d'extrema dreta o de partits més propers a la COE que vagin a liberalitzar o fer més fàcil la incorporació i ens situïn en una posició de més precarietat. És a dir, és un moment que es poden fer coses, però es poden fer coses tan positives com negatives.
Estarem amatents. Recordem als nostres oients que avui estem entrevistant a la Joana Bregolat, que és investigadora a l'Observatori del Deute en la Globalització, i ens està mirant d'aclarir dubtes en relació als fons de recuperació europeus. Joana, et volíem preguntar si creus que la ciutadania final, no, el conjunt de treballadors i treballadores que està patint les conseqüències de la crisi, pot arribar a veure algun benefici directe de la distribució d'aquests fons de recuperació, per exemple, amb la creació de més ocupació.
He de confessar que aquí potser sóc una mica pessimista i m'agradaria ser més optimista, però tinc la sensació de que al final, com amb totes les crisis i tots els rescats que ens han vingut en els últims anys, les que acabarem pagant els plats, sigui per bé o per mal, serem les treballadores, serem les que ja estem en una situació de vulnerabilitat a dia d'avui. Però perquè aquests fons, finalment, tal com s'estan articulant, qui els captarà seran grans empreses que actualment tenen més o menys beneficis però que es mantenen a flote, no aniran destinats directament a projectes que tinguin una reversió social, és a dir, no seran projectes arrelats al territori. Quan estem parlant en termes energètics, s'està parlant de reactivar projectes que des del propi territori s'estan en contra d'aquest, i això provocarà una precarització de les condicions de vida. El problema serà en com això reacciona, és a dir, com reaccionem nosaltres quan comencem a veure aquests efectes i aquests impactes. D'aquí la necessitat de començar a organitzar-nos, de buscar alternatives, de buscar mirades, com per exemple estava fent la Xarxa Social i Solidària, de anem a buscar com podem fer que aquests projectes ens arribin a nosaltres, perquè de bones a primeres sembla que nosaltres no rebrem cap efecte positiu, però sí que ens menjarem tots aquells efectes negatius que vindran derivats d'acceptar aquests fons.
Doncs, Joana, aquí donaria per parlar molt més, però t'agraïm, encara que sigui, haver-nos ajudat a treure una mica el tel dels ulls amb aquesta pluja de milions que ens prometen des d'Europa. Moltes gràcies a Joana Bregolat, que és investigadora de l'Observatori del Deute en la Globalització, per haver-nos ajudat a entendre millor els fons de recuperació europeus i per haver participat al Llevat dins la pasta.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
Llevat dins la pasta, un espai de Ràdio Estel per conèixer millor el món del treball i la doctrina social de l'Església.
Un dels objectius que tenim a Llevat dins la pasta és fer-vos descobrir o redescobrir el pensament social de l'Església, un compendi de textos creats al llarg de la història de l'Església que expressen el pensament sobre les diferents realitats humanes i socials que s'han anat plantejant a la llum de l'Evangeli.
El compendi de la doctrina social de l'Església diu el número 371. És indispensable que les institucions econòmiques i financeres internacionals sàpiguen identificar les solucions institucionals més apropiades i que elaborin les estratègies d'acció més oportunes a fi d'orientar un canvi que, si se suportés passivament i s'abandonés a la seva sort, provocaria resultats dramàtics, sobretot en prejudici dels estrats més febles i indefensos de la població mundial.
A través d'aquesta secció, per aprofundir-hi, us oferim un seguit de recursos per endinsar-nos una mica més en la temàtica tractada. Esperem que aquestes eines ens ajudin a reflexionar i a actuar.
Per aprofundir-hi, a Llevat dins la pasta, proposem aquests recursos.
Us recomanem que llegiu l'article Un plan de recuperación europeo a la medida del sector privado, que podeu trobar a elsaltodiario.com. També a l'article Economia digital, verde i con buenos empleos, d'Anton Costas, publicat el 14 de febrer d'aquest any i que podeu trobar al país.com. I finalment, us suggerim que veieu el documental El capital en el siglo XXI, amb guió basat en el llibre de Thomas Piketty, que també és autor del guió d'aquest documental. El podeu trobar a la plataforma digital de Movistar. Fins aquí el Llevat dins la pasta d'avui, un programa impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Podeu escriure'ns per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica llevatdinslapasta@radiostel.cat. Avui us hem acompanyat gustosament a les vies de so el Toni Huguet i a la conducció del programa Joan Andreu Parra. La sintonia L'Asa que carrega és un tema original interpretat per Jaume Parra i el tema musical Aluminium és original de Mar del Pino i també interpretat per Jaume Parra. Us agraïm de cor la vostra atenció i us esperem a la sintonia de Ràdio Estel el proper divendres a 6:45 de la tarda o bé el dissabte a 6:00 de la tarda.